Les entiendo. Lo comprendo perfectamente. ¿Cómo se van a acercar a mí? Si toda persona que se ha acercado a mí ha sido destruida mediáticamente.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Un vel és un tros de roba destinat a tapar una cosa que no es vol que estigui exposada a les mirades. Aquest tros de tela, aquest tros de roba, cobreix específicament alguna part de les dones. Això sí que no ho diu el diccionari. Històricament, la cara de les novies, de les vídues, el cap de les dones nobles, el de les dones dins l'església, el de les monges i el de moltes dones de països musulmans. Xador, niqab, burka, el nom és igual. Jo deia històricament, però ahir i avui. És un costum, és un signe d'identitat, és una moda o és un símbol de submissió? I si anem al vel dels països musulmans, hem de recordar una data, dia 16 de setembre de l'any 2022. Aquell dia, una dona iraniana, Mahsa Amini, va ser detinguda per la policia de la moral del seu país per no dur el vel ben posat. Tenia 22 anys. Va morir dos dies després, a conseqüència dels cops de la policia. Mahsa Amini era i és una de tantes dones iranianes silenciades, torturades, amagades, assassinades, arraconades. La seva mort va encendre una flama de dona, vida i llibertat. Aquell dia xerràrem en aquest programa en Nazanin Armanian, que és periodista i activista iraniana.
Hace, por ejemplo, 20 años éramos pocos los que nos manifestábamos contra un régimen que son como los talibanes de Afganistán, ¿eh? Incluso peor, porque la resistencia en Irán también es mayor. Ellos por eso ejercen un poder a la misma medida. Entonces hace 20, 30 años éramos pocas feministas, pocas mujeres y hombres que luchábamos contra ellos. Por lo tanto era muy fácil reprimirnos y ya está. Sí. Pero ahora son millones, millones de iraníes. Y no es por el velo, que conste que hay que también decir esto, que millones de personas que están en las calles esta noche y ayer, y va a haber más seguro, no es porque hayan matado a una compatriota. Lamentablemente no es así. Porque, mire, que han matado a mucha gente, pero este acontecimiento no había ocurrido. Yo digo, que ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Y no por la represión política y social y religiosa, porque ahí hay una inflación de 400% en los artículos de primera necesidad. Mm. Estamos hablando de uno de los países más ricos del planeta. Irán es la primera reserva del gas del mundo, la cuarta reserva del petróleo mundial, pero tiene un régimen corrupto, incompetente, una mafia que gobierna el país, y él ha llevado al 65% de la población, según ellos mismos, datos oficiales, que somos 82 millones de personas, al 65% de la población le ha llevado debajo del umbral de la pobreza.
Usted dice que nuestros velos son cortos, que nuestros pantalones son indecentes, que nos maquillamos, etcétera. Como estudiante de arte me paso la mayoría del tiempo en el taller. Necesito libertad de movimientos para dibujar. Un velo más largo dificultaría aún más mi trabajo. Y por lo que respecta a los pantalones, no reprocha que sean tan anchos cuando ocultan eficazmente nuestras formas. Y ya que estos pantalones están de moda, me planteo una pregunta. ¿La religión defiende nuestra integridad física o simplemente se opone a la moda? Usted no deja de hacernos observaciones, pero los hermanos aquí presentes llevan peinados y ropas de todas clases. A veces se ponen prendas tan ajustadas que se les ve la ropa interior. ¿Cómo se explica que yo, como mujer, no sienta nada al ver a esos señores tan ceñidos? Y que ellos, como hombres, se exciten tanto por unos centímetros de menos de velo.
Sentíem ara un trosset de l'adaptació per al cinema de la novel·la gràfica Persepolis, de Marjan Satrapi, qui l'any 2024 va rebre el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. Ho celebrarem també en aquest mateix programa amb Nazanin Armanian.
Es un reconocimiento a la lucha de las mujeres iraníes y a los hombres también, que tampoco hay que olvidarles a ellos, porque ellos también están hombro a hombro a las mujeres, con las mujeres iraníes, contra un totalitarismo religioso sin precedente en la historia de Irán.
Avui el món parla d'Iran, però no per el vol de les dones, sinó per les bombes d'Israel i pel petroli que reclama Donald Trump. La xifra de morts per aquests atacs no està clara, però podria superar les 3.000 persones.
We have the power to sort of take the steps that we've taken now. Under this president, under President Trump, the United States will help our friends. We're going to stand up to rogue regimes like the one in Tehran, and we're going to be unashamed to use our power and our abilities to project military power in the service of our national interests above all else.
Els vels que cobreixen la cara i els cossos de les dones d'Iran o d'Afganistan ja no són notícia. Ara, però, han traslladat d'aquella manera el debat a Espanya.
Cuando las mujeres iraníes salieron a la calle tras la muerte de Mahsa Amini, no se quitaron los zapatos, no se arrancaron un colgante, no escogieron un símbolo cualquiera. Se quitaron el velo, lo quemaron, lo alzaron al cielo. ¿Por qué? Porque era un símbolo de opresión y de sumisión. No es una prenda cualquiera, no es verdad.
Val dona per un bon estiram del fil, però aquest és un programa de paraules polisèmiques que ens du a xerrar un poc de tot. Així que continuem a les excepcions de la paraula que hem triat avui, de la paraula val.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Llevo tu peso cosido a la espalda y los pedazos que no puedo ver. Mi reino por comprender lo que falla cuando todo vaya bien. No quiero luces al llegar a casa, no quiero hacerme el dormido y dormir.
Amb aquesta cançó de Viva Suècia, nosaltres ens fixam en una de les excepcions de la paraula polisèmica d'avui, la paraula vel, que és aquella que refereix a la part del vestit de les religioses que cobreix el cap, com també hi ha una frase feta que és prendre el vel, que vol dir fer-se monja. Per això hem pensat xerrar una estoneta amb una monja, una religiosa de la puresa de Maria. En aquest cas, se troba donant classes en el Col·legi Grau de València, una dona de rialla ampla, de somriure fàcil, docent, graduada en química, doctora en comunicació digital i, entre altres moltes coses, amb 57.400 seguidors a TikTok.
Hola, majetes, estoy en Viena. He venido con un Erasmus, con mis alumnos, con 5 alumnas preciosas, majísimas, que ellas están ahora con su familia y yo estoy en el apartamento y os voy a hacer el house tour porque esto me hace mucha ilusión hacerlo. Y pensaba, oye, vamos a hacer uno. Aquí tenemos la puerta de entrada y según entramos a mano derecha...
Ahora, bienvenido a IB3 Radio, María Jesús Torrente, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Eso de oírse en un vídeo de TikTok es extraño.
Sí, sí, ya. Però aquí te tenim i ja deia de somriure ample, de rialla fàcil, i és que és així, na Maria Jesús Torrente, aquí la veiem o l'escoltam en aquest TikTok fent un house tour, clar. També t'hauríem de dir allò de hola, majetes, perquè així comences totes les teves intervencions, no?
Sí, sí, lo empiezo así porque yo me di cuenta al principio que en las redes sociales hay mucha gente que a sus seguidores les echa como unas pequeñas broncas, ¿no? Yo dije, yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero ser agradable, o sea, como en realidad soy, ¿no? Pero transmitir también esa faceta. Entonces, utilice ese juego de palabras de, como me llaman maje, pues maje, majete, es una persona maja. Y entonces, pues sí, pensé que era una buena idea para empezar.
Bé, ja haureu notat que Ana María Jesús Torrente, com jo deia, és doctora en comunicació digital. Això de ficar-te dins xarxes socials té a veure també en la teva formació. Va ser una prova allò de dir, a veure de què va això?
Bueno, a ver, yo era directora de un colegio en San Cugat y me propusieron hacer una tesis. Y yo ya estaba gestionando las redes sociales en la congregación y pensé, a ver, meterme 4 años en un laboratorio de química no lo veo. Y pensé, bueno, pues igual lo puedo hacer de redes sociales, porque ya gestionaba. Y entonces empecé así con la tesis y las redes sociales y así me metí en TikTok.
Y así está, y así te toca esta cantidad de seguidores. Perquè, bueno, perquè és molt natural, així com xerra na Maria Jesús. També podríem dir que a través de les xarxes dus a terme la teva missió religiosa o en general la motivació és una altra?
O sea, yo sí que cuando me metí en TikTok pensé, ¿yo qué puedo ofrecer? Y me daba cuenta a los primeros vídeos que la gente me hacía preguntas que eran como, para mí me parecían como muy fáciles. Y yo decía, es que hay mucho desconocimiento de la vida religiosa. Uh-huh. Y entonces pensé, bueno, pues en realidad lo que quiero yo ofrecer es como una visión de la vida religiosa lo más natural posible, que la gente no se monte películas y sepa, yo qué sé, pues por ejemplo, ¿por qué hice el otro día el house tour? Porque muchos alumnos míos me dicen, ¿cuándo vas a hacer el house tour de tu habitación? Y yo digo, es que es tan pequeña que es el que no vale la pena hacer house tour. Entonces pensé, bueno, esto que es un poco más amplio en Viena lo puedo hacer. O sea, uh-huh. Es como... Sí, hay mucho desconocimiento y entonces pues ahí pongo yo un poquito de luz.
Sí, ara te demanaré sobre aquell llum, però ara quants anys tens? Perdona el xafardeig, perdona el cotilleo. Ara quants anys tens?
Yo tengo 48 ahora.
48, val. I sí. Ja que vull xerrar amb de vel i això mos du en el fet de fer-se monja, te puc demanar en quin moment te planteges prendre el vel, és a dir, fer-te monja?
Sí, mira, yo la primera vez que me lo planteé tenía como 13 años o así, pero no lo tenía muy claro, o sea, era como fue, me dije, ¿podría ser yo monja? Bueno, yo iba a un colegio de monjas, claro, entonces también yo creo que era normal planteármelo. Luego otra vez me volvió la inquietud a los 15 y ya era como, uy madre, esto como que se me repite, ya. ¿No? La idea esta se está repitiendo. Y luego ya cuando tenía 17 años tuve una experiencia en un encuentro y entonces ya dije, bueno, pues yo creo que sí, lo voy a probar. Y lo probé y todavía sigo aquí.
Y todavía sigues, efectivamente. Y, sí. Y hem de dir que ser monja avui no és com fa, no sé, fa 40 o 50 anys, quan érem petites i tu deies anar a un col·legi religiós, jo també, vull dir, les monges d'aleshores res tenen que veure en Amaje Torrente. I a TikTok me remito, on tenim aquí el hashtag, ara xerraven d'aquest house tour, hashtag, sí. O sigui, etiqueta, monjas tiktokers en acció. Clar, sí. És que a TikTok me remito, que diria. Què significa per tu ser monja l'any 2025, en aquest segle XXI?
Hombre, yo creo que para mí es como ser seguidora de Jesús y mostrar el Evangelio de una manera como, pues eso, natural, ¿no? Nosotros tenemos 3 votos, pobreza, castidad y obediencia, y los tenemos porque Jesús los vivió. Y es como, bueno, hoy en día en el que hay tenemos tanta saturación de cosas, por ejemplo, con el voto de pobreza es posible vivir sin tantas cosas. Es posible y creo incluso que da más felicidad que tener muchas cosas y estar preocupada por todo lo que tenemos, ¿no? Que tenemos que como que guardarlo, protegerlo. Y bueno, así más o menos con los 3 votos, ¿no? Yo creo que hoy como que son un signo de decir, es posible otro modo de vivir que también da la felicidad.
Ja, sí. I, per exemple, tornant a aquest house tour, no ho heu sentit, però na Maria Jesús se mira en el mirall, amb el mòbil en la mà, i diu, mira, un espejo como este de cuerpo entero no l'he tenido nunca, dius, no?
No.
O aquell llit tan ample, no sé si voy a dormir en un trozo, en medio o en el otro lado, no? Perquè és tan gran per jo. Sí. Com vius aquest contrast entre el món actual, tan ràpid, tan digital, tan individualista, tan materialista y una vida más espiritual y más comunitaria?
Hombre, pues yo lo vivo con paz. Sí que es verdad que uno con el tiempo, ¿no? Y con los años va aprendiendo a vivir, yo creo que a todo el mundo nos pasa, con lo esencial, porque te das cuenta de lo que es importante y lo que no es importante. Ya te digo yo que yo usé una parte de la cama, porque la otra a mí me sobraba, porque al final te acostumbras a unas cosas y lo otro, o sea, es gracioso, pero tampoco lo necesitas. Entonces, pues bueno, no sé, sí. Más o menys,
així. Així, així. I no sé si hi ha moltes renúncies. Bueno, n'hi ha. De fet, a sa vida religiosa hi ha renúncies. Família, parella, certs projectes personals. Tu vius així, d'una altra manera? No ho veus com un sacrifici?
A ver, las renuncias están porque las haces, ¿no? Es, por ejemplo... Yo me fui a Viena porque era un Erasmus. Si no, yo Viena no lo piso, vamos, en la vida, y soy consciente de ello. Lo que pasa es que cuando tú has asumido este tipo de vida libremente, pues las renuncias vienen implícitas. Entonces es, bueno, me gustaría hacer esto, pero yo he elegido otro camino que no está de acuerdo con viajar, pasártelo bien y todo eso, que no quiere decir que no viajes y no te lo pases bien.
Yeah.
Pero entonces la renuncia se vive como yo creo que con mayor desprendimiento. Porque no es algo que te han impuesto, es algo que tú has elegido voluntariamente.
Ja, més generositat. I tu formes part d'una comunitat religiosa molt volcada en el món de l'educació, amb una trajectòria molt ampla, que de fet va néixer a Mallorca. Quin paper creus que tenen les comunitats religioses avui dia?
Pues mira, nuestras comunidades religiosas cada vez van siendo más pequeñas, ¿no? Porque también como hay una falta de vocaciones, que es algo generalizado, yo creo que la vida comunitaria y la vida en comunidad, en un ambiente en el que hay guerras, en el que hay tantas dificultades en las relaciones, yo creo que es un reto, porque nosotras vivimos juntas, pero cada una somos de una cultura, hemos sido educadas de una manera, entonces... Como aprender a vivir juntas es un aprendizaje, yo creo que es de los más difíciles. A mí me parece más difícil que los votos de pobreza, castidad y obediencia.
I d'aquí hi ha aquest repte dins les comunitats religioses també, que és important. Bé, reptes n'hi ha cada dia i en tenim tots. També ser religioses, i deies, mira, a les xarxes socials vaig veure que la gent me demanava moltes coses. I deies, vaig a donar un poquet de llum, no? Tants dubtes que te demanen. Quines preguntes, no sé, te venen ara en el cap, pot ser relacionades amb la religió, amb la vocació...
Sí, mira, preguntan sobre todo sobre grupos. Por ejemplo, ¿qué opinas de los Kikos? ¿Qué opinas de Hakuna? ¿Qué opinas de tal...? O sea, cuestiones así, también cuestiones polémicas. ¿Qué opinas de los homosexuales? ¿Qué opinas del sacerdote y la mujer? ¿Qué opinas...? O sea, es gente que tiene inquietudes y que, no sé, a lo mejor te ven natural o te ven que puedes contestar este tipo de cosas y te las preguntan. Y luego cosas como personales. O sea, a mí me han llegado a preguntar que si había tenido relaciones sexuales. Digo, hombre, o sea, hay gente que no tiene filtros, que pregunta y a ver si cuela algo, ¿sabes?
Después ya está, si tú contestas o no, o con
claro,
contestas.
Exactamente. Luego yo hay cosas que digo, hombre, esto, y además también es muy importante cómo lo contestas, claro. Porque hay temas que son muy delicados y tampoco... los puedes contestar así a la ligera, ¿no?
Totalment. Això també en tot, i a les xarxes socials també hem de ser molt conscients de que són un aparador molt gran, que no sabem fins on pot arribar. Per cert, hem xerrat poc de vel. Tu dus un vel, eh? Les monges de la puresa duis vel. A veure, conta-me si té truc a l'hora de posar-se'l, no sé com, els homes quan se posen la corbata, si molesta, si és còmode, si fa massa calor, com és això, Duval?
Pues mira, yo, por ejemplo, tengo el pelo muy fino y a mí se me escurre todo el rato de la cabeza. Es muy incómodo. Me han dicho mil cosas para que no se me caiga, no me funciona ninguna. Entonces, después de tantos años, pues al final lo llevo y digo, mira, o sea, si en verano da calor... Sí que es verdad que hay cosas a las que te acostumbras, pero que es incómodo, no te lo voy a negar.
Val, però no se planteja traure-se el vel de moment, ¿no?
No, val. Nuestra congregación no es algo que se plantee.
Val, de moment no. Bé, i d'avui aquesta paraula, val, que és paraula polisèmica, mos ha dit a xerrar a Maria Jesús Torrente, que està molt contents de poder... haver pogut connectar amb ella a partir d'aquesta paraula i xerrar una mica. I seguiu-la, per favor, a xarxes socials. Maria Jesús, una abraçada ben gran.
Vale, un abrazo. Adiós, hasta luego.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Tinc una capsa amb llengua i dents de mecanisme que no entenc. Estic dotat per ser insolent, tinc una boca impertinent.
Impertinent, impertinent.
I molta força se me'n va per una vàlvula que perd. Per molt despert i atent que estic, la meva llengua és una serp.
És una serp.
A la boca, concretament al final del paladar, tenim un vel, que és la paraula polisèmica d'avui, molt a prop de la campaneta, que deim vulgarment. Un vel que té una funció en la deglució i en la fonació. Per exemple, la primera consonant de la paraula gasa és velar, gasa, i notam allò justament al final d'espel·lada, al principi d'escoll. Doctora Ana Araujo, especialista en otorrinolaringologia, Juaneda Hospitales, benvinguda entre avui i demà, com està?
Gràcies, molt bé.
Començant per definir avui què és el vel, el situam aquest vel paletal.
Bueno, el velo del paladar, que también se conoce como el paladar blando, uh-huh. está en la parte más móvil del paladar, en la parte posterior. Y a diferencia de lo que es el paladar duro, que es la parte más ósea que tocamos con la lengua en el techo del paladar, pues el velo del paladar es un tejido como más blando, más flexible y muscular, y que termina justamente, como comentabas, en la úvula o campanilla.
Uh-huh. No sé si té res a veure aquesta paraula, aquesta definició de vel, no sé, amb un vel de roba, no? Amb un tros de tela, ja que aquest programa és polisèmic.
Sí, de hecho, es una analogía como muy visual para describir un poco la función del paladar, porque al final lo que haces es recordar como una especie como de un telón móvil o una cortina, que lo que haces es cerrar el paso del aire hacia la nariz. Entonces, realmente és una bona analogia, vamos.
Val, perquè també, clar, recordem, otorrinolaringologia, tot està connectat, no? I han de tenir portetes,
sí, efectivament.
Han de tenir portetes o vels perquè no passi pel forat que no toca. I jo deia que té diverses funcions. Podríem començar per ser deglució. Com funciona en aquest cas?
Bueno, el velo del paladar, como antes comentábamos, al final es como una cortina, como una pared. Entonces, lo que permite es que cuando hacemos la deglución, o sea, cuando tragamos, lo que hace es elevarse y se desplaza un poco hacia atrás. Entonces, lo que permite es evitar que tanto los alimentos como los líquidos nos vayan hacia la nariz, como regurgiten hacia la nariz, sí. Y entonces hace como es una válvula de cierre entre la boca i la cavitat nasal.
Val. Per tant, si quan li va passar una vegada un nebot meu un macarró te surt pel nas, vol dir que...
Exactamente. Eso es que el velo del paladar no ha hecho su trabajo.
Exacte, no ha funcionat. Molt bé. Idò, aquí tenim aquesta primera funció importantíssima, que és la deglució, i després jo posava l'exemple de gas, no? De la fonació. Per què és important en aquest cas també?
Bueno, realmente vamos un poco en el mismo sentido de hacer esta puerta, y entonces cuando el velo regula un poco por dónde sale el aire, sea por la nariz o por la boca, y cuando está elevado el aire va a salir por la boca y nos permite hacer los sonidos más orales, como la mayoría de las letras, y cuando baja lo que hace es permitir el paso de aire por la nariz, entonces eso hace que hacemos los sonidos como más nasales, como la M o la N, y nos permite además también proyectar la voz, ¿no? Porque, por ejemplo, los cantantes o cuando bostezamos, lo que hacemos es elevar el velo del paladar y hacemos que el sonido salga más resonante, más proyectado. Entonces, al final, lo que nos permite es una voz como más clara y más articulada, por así decirlo.
Molt bé. I des del punt de vista mèdic, quina importància té aquest vel paletal?
Pues... En la misma línea, eso, la deglución, sí. O sea, que sea una deglución segura, en que el alimento vaya por donde toca, en la fase oral, ¿no? En la fase de la masticación. Y luego, que tengamos una habla que sea inteligible, ¿no? Que sea clara, que sea articulada. Y luego otra función también muy importante es la respiración, ¿no? O sea, es cuando hay un mal funcionamiento del velo del paladar, pues también se asocia mucho a lo que es el ronquido y la apnea del sueño.
Vale. Serien aquestes les patologies principals? No sé si n'hi ha d'altres més freqüents relacionades amb el vel.
Sí, bueno, cuando el cerebro no funciona bien es lo que se llama la insuficiencia velofaríngea, y esto es verdad que es algo frecuente. Luego hay algunos problemas que son de nacimiento, congénitos, que se llama la fisura palatina, que sí, ya termina en un poco una cirugía. Y luego algunos problemas que pueden ser neurológicos, como parálisis del velo, que ya serían problemas eso, del ámbito neurológico, en el que el paladar no funciona tampoco como toca.
Sí, sí. I aquest múscul, que és un múscul, se pot entrenar o se pot reeducar en cas de patologies?
Sí. Especialmente cuando son patologías más leves y más funcionales, el trabajo con el logopeda lo que hace realmente es mejorar el cierre, mejorar cómo funciona en la articulación del habla y coordinar también la respiración y la fonación. Uh-huh. Luego ya, si no logramos entrenarlo solo con el logopeda, sí que también hay otras posibilidades que ya serían cirugía, por ejemplo.
Perfecte. Idò, mira, avui aquesta paraula, Bel, mos ha duit fins a aquest múscul que tenim a sa boca, que és petit però que és fonamental, perquè tot funcioni com toca. I n'hem parlat amb la doctora Ana Araujo, que és especialista en otorrinolaringologia, Joana d'Hospitales. Doctora, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és informació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva. Com estàs?
Molt bé, cobert amb bumbel.
Estàs cobert amb bumbel, eh? Ja te veig. També poden tenir bols en els ulls. Quantos de natassos ho eres, tu?
Bé, normalment bé.
Perquè segons com estiguin de brutes, no, pots tenir un bon vol.
Habitualment sí. Els sol donar-te, però sí. M'ho porto molt nerviós. Si sí, no sí.
Avui hem triat la paraula, Bel, com a eix conductor d'aquest programa, i t'ha posat una tasca complicada, com quan la paraula dona molt de joc.
Sí, dona molt de joc, i sí que jo m'he complicat més la vida, perquè me l'he complicada bastant aquesta vegada, ja que dir-ho. Començam amb els vols físics, perquè sempre pensem que se posen voluntàriament els vols físics, com els de ses núvies, però també te poden venir imposats.
When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them.
What'd they say?
They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting.
Això és A Ghost Story, la història d'un fantasma. Bàsicament, és la història d'un músic que mor en un accident de cotxe i torna a sa vida com a fantasma, amb un llençol, físicament amb un llençol. Un vol, en dos forats, en els ulls, i torna a sa casa allà on vivia amb sa seva dona. A pesar del seu títol, no és una pel·lícula de terror, sinó un drama filosòfic i molt, molt poètic sobre l'amor, el dol i la soledat. És molt curiosa perquè és una pel·lícula molt estranya, molt inquietant, atrevida i molt provocadora, però en el mateix temps és molt hipnòtica. Clar, el personatge va en el típic vol de fantasma, en dos forats.
És la típica disfressa de fantasma.
Exacte, o sigui, la de net té. Lo que passa és que, clar, és una pel·lícula molt sèria, molt filosòfica, i tens aquella presència allà, tot extens, el muntatge és com un quadre il·luminat dels instants d'una vida. És cert que és una pel·lícula que exigeix paciència, però a canvi te regala una experiència cinematogràfica que recordaràs molt de temps. I vos he de dir que, clar, a mi els dos actors principals, que són Casey Affleck i Rooney Mara, m'encanten, aleshores és que ja està. Però sí que és vera que és una pel·lícula molt peculiar, sobre un vol, sobre un tio que va amb una disfressa de fantasma.
Mentre xerra estic mirant el tràiler i, clar, fa com a gràcia, entre cometes, veure aquest senyor amb el llençol damunt i amb els dos forats, però és que també fa que la presència sigui molt física i molt intensa, no?
Exacte.
Molt real.
Sí, és molt real, però en el mateix temps és molt poètica.
Sí.
És una pel·lícula molt xula.
Apuntadíssima, ni me sonava apuntadíssima aquesta Ghost Story. I de val la nostra paraula, Toni?
I el vol físic, per definició, és allò que disminueix el llum, no? Que mos impedeix veure en claretat. I això pot ser perfectament un accident atmosfèric.
Que nadie salga de aquí, ¿de acuerdo? Quédense en el supermercado.
No puedo. No me puedo quedar. Tengo que ir con mis hijos.
No, no salga. Ahí fuera está la muerte. Es el fin del mundo.
Cállese, ¿vale? Ya basta.
Atención, por favor, que todo el mundo se calme, ¿vale?
Tiene razón. Vamos a tranquilizarnos e intentar averiguar lo que ha pasado.
Lo siento. Yo no puedo quedarme. Tengo que ir a casa con mis hijos.
Señora, no puede salir ahí fuera.
Quizás sea una nube de gas venenoso.
¿No ha oído gritar a ese hombre?
Sí, es cierto. Vamos a quedarnos aquí hasta saber lo que pasa.
¡Es que no me escuchan! No puedo quedarme aquí.
La niebla és la versió cinematogràfica de la novel·la de Stephen King, en la que una boira molt densa cobreix un poble després d'una terrible tormenta, deixant un grup de persones atrapades a un supermercat. A la boira, a més, suposadament, hi ha alguna cosa molt terrible.
Bé, si hi ha en Stephen King pel mig, alguna cosa de...
alguna cosa molt terrible. Bé, Frank Darabont, que és el seu director, ja havia dirigit Cadena Perpètua, havia dirigit La Milla Verde, dues pel·lícules tremendes basades en dues novel·les de Stephen King, que sí que era molt obvi que s'encarregàs d'aquesta. El resultat és molt estimulant. A la vegada que estrany, perquè... clar, és un grup de persones tancat a dins un supermercat amb una boira brutal que no permet veure més enllà, que els impedeix sortir perquè hi ha algo allà de dins, no? I mentre se trata d'un retrat de la societat, és una pel·lícula tremenda, duríssima, d'aquestes que dius, buah, com som els humans, mereixem l'extinció. Però quan comença a pesar el material de sèrie B sobre el que està construït, que en el final no deixa de ser una boira amb un bitxo de dins que maten persones, clar, resulta un film total i absolutament disfrutable com a tal, no? Com un film de bitxos que maten persones.
Ah, val això.
O sigui, són les dues coses en el mateix temps.
Ja,
és una pel·lícula molt estranya perquè, clar, pesa per un costat tota aquesta part molt, molt sociològica, molt filosòfica, o sigui, molt de com ets la societat en realitat, els fanàtics religiosos, els que volen sortir, els que no, els que ajudau-me, els que tal, els que se mira pel benefici propi, etcètera, etcètera. Però, clar, en el mateix temps, pues és el que és, no? I un moment donat allò s'ha de solucionar. No poden estar allà de dins tancats i ja està, no? Ha de passar alguna cosa. Aleshores, clar, quan passa algo, és aquesta sèrie B que està allà tot el temps, que tu ja ho saps, que allà ja passen coses, i és molt xula. A mi m'agrada molt. És una pel·lícula que m'agrada molt. És vera que no tant com Cadena Perpètua, ja, com La Verde, és que... però és una pel·lícula que mola molt.
Són dues grans, però vinga, aquesta també l'apuntam. La boira, la niebla, de Frank Darabont.
Exacte.
Val.
I he de dir que, d'entrada, qualsevol pel·lícula d'Audrey Hepburn, per jo, és obligatòria, val? Així, d'entrada. Però és que, a més, aquesta fa servir una altra excepció de vel. Prendre el vel, que és fer-se monja.
Siempre debe salir del quirófano al momento de acabar la operación. No debe quedarse a discutir un caso. Sentirá la tentación de hacerlo, porque él es maravilloso. Pero no olvide que también es un hombre. Está soltero y, por desgracia, no es creyente. No piense ni por un segundo, hermana, que su hábito la protegerá. Ahora la dejo para que revise su equipo.
Una jove burguesa ingressa com a novícia en un convent des d'on l'enviaran a una missió al Congo com a ajudant d'un cirurgià d'un hospital de blancs, que és això que acabam exactament aquesta seqüència que acabam d'escoltar. Història d'una monja, de l'any 1959. Està basada en la novel·la de Catherine Hulme, a la que s'aproximava en escatologisme, a pesar de que sí que deien que estava basada en fets reals, en la seva pròpia història, però en realitat no. Jo crec que és una pel·lícula imprescindible per tots aquells fans de la carrera de la protagonista de Dos en la carretera. Vull dir, és que és això, és que qualsevol pel·li d'Audrey Hepburn ja val la pena. Però, a més, és una pel·lícula que, a pesar de mantenir un missatge espiritual que, en segon quin moment, pot tirar enrere a segon quins espectadors, és una pel·lícula lluminosa. O sigui, de fet, les seves 7 nominacions a l'Oscar ja ho diuen. Va guanyar el BAFTA a la millor actriu, a més de Concha de Oro a la millor actriu i a la millor pel·lícula en el Festival de Sant Sebastià. Vull dir que és una pel·li de molt de pes a nivell cinematogràfic clàssic.
Història d'una monja. Si l'he vista fa mil anys, vull dir, ja me n'has donat 3 d'excuses per veure bon cinema. Avui, a partir de la paraula Val, aquesta història de fantasma, aquesta ghost story, aquesta niebla, la boira i història d'una monja. I què més, va?
Dimem, podríem haver duit un Val de novia a Sus, no? Una novia a la fuga, fins i tot moltíssimes pel·lícules de novies i de casaments, el padre de la novia, l'abuelo de la novia, el hijo de la no, tots els novies que vos podeu imaginar. Fins i tot la novia de Kill Bill. Però hem preferit apropar-nos a la història que va inspirar aquesta darrera. She was a bride when the violence happened. Now she's a widow. And it's going to happen again. Jean Moreau stars in The Bride Wore Black. Això és el tràiler de La novia vestia de negro, una pel·lícula de François Truffaut en Jean Moreau, de la qual va veure, sense cap dubte, Quentin Tarantino a Kill Bill. La història és aquesta. En sortir de l'església, després del seu casament, una núvia, encara vestida de blanc en aquest moment, a pesar del títol de la pel·lícula, que és La novia vestida de negro, veu com maten a tirs en el seu home. Decidida a venjar la seva mort, emprèn la recerca de responsables, en fa una llista i els va matant un darrere l'altre mentre els va tatxant.
Mossana.
No de res. I estem en 1968. O sigui, a més és una pel·lícula que és un matrimoni perfecte entre la Nouvelle Vogue de François Truffaut, aquella manera de rodar així com a molt espontània, teant, sense quasi muntatge, una cosa com a molt... Vinga, va, aquí! I la tradició de Hollywood d'Alfred Hitchcock. Perquè, clar, no saps exactament què és el que va passar. Bàsicament, és un exercici d'estil, però, ostres, quin exercici més bo!
Que bo! La novia vestida de negro, 1968, per a tots els amants.
Anem molt enrere, avui, eh?
Sí, per a tots els amants de Kill Bill, anava a dir, però també de Truffaut.
Exacte.
I amb quina acabant? Tenim bolla extra avui, bolla extra?
Sí, tenim una bolla extra que, bueno, recordeu? Que, clar, tu m'has dit Val, i a mi la primera pel·lícula que m'ha vingut en el cap és El velo pintado, aquella pel·lícula d'Edward Norton i Naomi Watts de l'any 2007. Però ja en vàrem parlar d'aquesta pel·lícula. Aleshores, clar, no la podia dur. Però, bueno, el que farem és dur la versió anterior amb una altra gran estrella, que és Greta Garbo.
It doesn't seem possible. It's so strange.
Look down there. A temple. There are mighty gods down there. Been there hundreds of years. Incense burning. Want to go?
Yes, please.
Això és El velo pintado, any 1939. Una dona burgesa, que passa un mal moment, decideix fer un viatge per la Xina i allà coneixerà un prometedor doctor amb qui se casarà. Però la seva professió li lleva massa temps i descuida a la seva nova parella, que començarà un romanç secret amb un amant. Això és història d'un velo del velo pintado.
Qui se lia amb qui? Es metge amb un altre o ella amb
no,
un
altre?
No, ella. Ella amb un altre.
Ella. Ella, com que s'home fa feina de metge i fa una feinada, pues, abandona la seva nova esposa, sí, i que ella ha decidit quedar-se allà a la Xina amb ell, i...
com que s'avorreix...
Com que s'avorreix, pues, se cerca un amant, clar, estem en 1934.
Sí.
Ojo, és una pel·lícula feta, única i exclusivament per lluïment de Greta Garbo.
De la Garbo.
De la Garbo, tal qual. Sí que és una pel·lícula que hi ha poques coses que facin, que xirrin, no? D'aquestes que dius, ai, quin renou, quina cosa més lletja. A mi m'agrada molt la Garbo, així que, clar, me va agradar molt veure aquesta pel·lícula, sobretot després d'haver vist la d'Edward Norton i la Naomi Watts, que també me va agradar, la vaig trobar super subtil, amb aquesta, era quasi com es vol del títol, no? Aquesta tela que s'oscil·la en sa brisa, amb una mica d'aire, no? La pel·lícula de Garbo és el mateix, però clar, estem en 1934, amb un llenguatge cinematogràfic molt diferent i amb una actriu que era tot ímpetu, no? Era important.
I ara que veig aquí imatges, en aquesta època també podem dir que el cinema tenia un pot de vel, perquè tenia aquest color en blanc i negre.
A mi hi ha una cosa que darrerament me molesta, ho diré així, de veure les pel·lícules per televisió i de veure segons quines definicions. Jo trobo que aquesta definició tan ultra 4K, 11K, 26K, o sigui, tant de puntets i tantíssima definició, el que li lleva és aquest vel que li dona el cinematogràfic, aquest vel de fantasia, de història que t'estan contant, no? Tu quan te conten una història sempre t'has d'imaginar una cosa, algunes coses, no? I en el cinema clàssic sobretot passa, no? Les pel·lícules tenen com un tel per damunt, perquè clar, si no tinguessin aquest tel, el que veuries són caixes de cartó, perquè en els finals decorats eren cartó-pedra.
Sí, total.
Aleshores, i volies aquells maquillatges lletjos i aquestes coses terribles, no? Que dius, que mal feta. No és que estigui mal feta, és a posta. Aleshores, clar, quan li dones aquesta definició tan bestial, te trobes que dius, és que a mi m'apareix, estava gent un videojoc més que una pel·lícula, no?
I la Garbo té aquest vel cinematogràfic per davant. Fantàstic, sí. I de Toni Camps, bona llista a partir de la paraula. Jo tinc molt de deures aquesta setmana, molta mare meva.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és esport.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Notici d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Como una novia preparando la ropa con parsimonia, ojos brillantes, las manos temblorosas de los amantes. Como una novia, el orgullo perdido y la memoria, y en la cintura una flor de la planta de la ternura. Los hombres andan siempre tan ocultos.
Mallorca, quan no hi ha dubte d'alguna cosa, es fa servir l'expressió no hi ha més vel. En aquest cas, millor si l'accentuam, aquest vel. El dubte, per tant, queda resolt. La veritat exposada i ben clara. Com nosaltres, que també tenim claríssim que ens agrada compartir cada dia ràdio amb tots vosaltres, oients. Així que ens faim nostra l'expressió no hi ha més vel, perquè vel està la paraula polisèmica del capítol d'avui, i crec que la cançó d'Anna Belén, que com una nòvia ens està donant una pista de per on anirà el vel de la següent convidada.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I qui ens ajuda avui a baixar la barrera és Natània Pressa, que és dissenyadora de moda especialitzada en vestits de novia. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, què tal? Muchas gracias por atenderme esta tarde.
Res, al revés, a tu, per ajudar-nos a baixar la barrera. Si a tu te dic vel, que és la paraula polisèmica que entria per el programa d'avui, Tània, que te venes cap primer de tot?
Bueno, evidentemente me vienen novias algo más tradicionales, porque hoy en día la novia rehuye un poquito del velo, digamos.
Ah, mira, això te volia demanar, si encara estaven de moda o més aviat són un element clàssic que va i que ve.
Sí, ya te digo, las novias que más utilizan el velo son las novias más clásicas, más tradicionales, y generalmente son las que igual le quieren dar un toquecito más al vestido, llevan vestidos como muy sencillos, muy de tejidos muy, muy lisos, entonces con el velo es cuando terminan de darle ese toque especial.
Val, no sé si t'ha vengut alguna novia qualque vegada amb un vell, jo que sé, de sa mare, de sa seva predina, de sa seva futura sogra, que te diguin, mira, Tània, tenc aquest vell i voldria un vestit en consonància, oh, no?
Sí, sí, vienen muchísimas con el velo de, como decías, de la madre o de la abuela. El problema es que, claro, estos velos por lo menos deben tener pues entre 30, 40, 50 años de antigüedad. ¿Qué pasa? Que los tejidos han cambiado muchísimo y los velos que se llevaban antes no son los que se llevan ahora. Los que traen ellas de su familia son velos, generalmente los velos son de tul, entonces los tules en aquel entonces eran tules muy rígidos, sí. Y ahora se llevan tules pues mucho más sedosos, más lánguidos. También es verdad que el tejido con el paso del tiempo, el blanco, va amarilleando, entonces no siempre lo pueden incorporar al vestido, el velo de la familia.
Val, val, ja veiem que no és que estigui molt de moda, per tant, entenc que és molt més complicat i un repte molt més gran per algú com tu crear un vestit que trobar un vel perfecte, no?
Sí, de hecho, bueno, ahora lo que está muy de tendencia, las chicas, las novias, en vez de poner el velo, les gusta mucho poner, es como un tipo de capa, que ellas lo enganchan de generalmente de los hombros del vestido o de alguna parte de la espalda del vestido, entonces les da como esa largura que da el velo, ¿no? Porque es verdad que hay una frase que dice que el velo hace la novia.
Sí.
Entonces, claro, cuando le pones el velo o le pones ya la capa esta que te comentaba hace un momento, le das como un toque muchísimo más especial. El vestido como que realza mucho ya, más al final.
Ja, ja t'entenc. I ara estava pensant, no sé, de novies n'hi ha moltes, més tradicionals, més modernes, més joves, més grans, i de llocs on casar-se també, no? I més avui en dia. Però pot ser algú que se casa per l'església, ja li va bé tenir un vel o un xal que després ja se desprèn i queda, jo que sé, un vestit més escotat, per exemple. ¿No?
Sí, 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 sí. De hecho, generalmente las que quieren el velo son las que se casan por iglesia, porque hoy en día todavía quieren, claro, los vestidos cuando van con tirantes o palabra de honor necesitan entrar un poco más cubiertas a la iglesia. Entonces, con el velo, ellas consiguen eso de taparse los hombros y ya ir, digamos, más recatadas para el momento.
Vale. Y me imagino que hay un momento molt emocionant, ¿no? Molt icònic, que es cuando se novia se posa el vestit que li has dissenyat o se posa el vel en el cas de que hi sigui també, ¿no? ¿Qué pasa en aquell moment dins el teu taller, Tània?
Pues es curioso porque es verdad que nosotros, claro, yo al trabajar de confección a medida el vestido, pues el vestido va cogiendo forma sobre la novia, pero es cierto que el vestido puede estar muy terminado, pero cuando llega el momento de la que se pone velo, le ponemos el velo, le cambia la expresión, o sea, la mirada, todo, y de hecho los familiares que la suelen acompañar es cuando ya digamos, les cala la lagrimita del ojo. Ese es el momento clave.
Molt bé, aquest moment tant de pel·lícula que Natània Presa mos confirma que és així, que és real, que és peliculero, però que és de veres.
Sí, sí, sí.
Molt bé. I escolta, és de revestit que has confeccionat, és de revestit que has tingut entre mans, que estàs fent, quin és? Com és?
Mira, ayer justo entregué el último, que la chica se casa este sábado y con este, claro, no te puedo contar, no te puedo hacer spoiler porque la chica no se ha casado, pero el anterior, pues mira, me gustó, a ver, todos me gustan, pero es verdad que este fue bastante especial porque fue una novia muy, muy original. Ella se casó con un conjunto de dos piezas, le hicimos un top con una tela de tul bordado con, el bordado llevaba estrellitas y corazoncitos, era una auténtica monada, y la falda era una falda muy, muy original, que era como si fuera una falda de bailarina de capas de tul, pero luego la falda se hacía corta. Uh-huh. En el momento de la fiesta le quitábamos un trozo de falda y ella se quedaba con la falda corta.
Molt bé,
y la
molt bé.
Era chulísimo el conjunto, sí, molt muy
bé.
Original.
Clar, és que en el final cada dona, no?, cada novia tria un poquet el seu estil, s'imagina com serà la festa o la postboda, i a partir d'aquí te deu dir, a veure, Tània, jo quiero esto, i tu li poses mans a l'obra, no?
Sí, sí, elles vienen con un par de ideas que, pues, que han visto en revistas o en internet, y a partir de ahí ya creamos el vestido que ellas quieren, que al final es lo bonito, ¿no? Que cada novia pues tenga un vestido único y lo más importante, que transmite la esencia de la persona. A mí particularmente me vienen chicas que generalmente es verdad que yo las llamo muy las antinovias, porque me vienen como a veces un poco desesperadas, me dicen, es que me he probado y no me veo, no me veo, no me veo. Y claro, son las novias que quieren algo totalmente diferente y bueno, y hacemos algo muy original y esto que transmita totalmente lo que és ella.
Molt bé, perfecte. I d'avui la paraula vel mos du a parlar amb Natània Presa, dissenyadora de moda, sobretot de vestits de novia, i tu baixes barrera. Avui mos ajudes a baixar barrera, així que t'he de fer les preguntes habituals d'aquesta secció, Tània. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir. A veure, tu dorms bé? Tens algun hàbit que mos ajudi a dormir millor?
Pues mira, llego tan cansada a la cama, que es que mi marido siempre me dice, venga, busca una serie, una película, y es que estoy 10 minutos para buscar algo para en un minuto quedarme dormida del cansancio que tengo encima. O sea, así que la clave es no parar en todo el día para tocar cama y quedarte caos.
Venga, i de caos, nosaltres també mos quedem caos, ho hem de reconèixer. I necessitem una cançoneta, mira, a lo millor alguna cançó que mos ajudi també a quedar caos, Tània, per baixar barrera, fins demà.
Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho y me relaja muchísimo, y creo que también, aprovechando el momento, creo que es muy romántica, me gusta mucho Sade.
Venga.
Creo que es una buena artista para cerrar la noche con calma.
Nos pareix perfecte. Així que Lluís Fortesa, que està aquí en el control tècnic, preparen una de Sade i anem a baixar barrera. Tània Presa, moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosotros, gràcies. Buenas noches.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
If I tell you now,